COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 228 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes, primero de julio de 2022, festividad de San Aarón, hermano mayor de Moisés, y de la preciosa sangre de Cristo, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Una devoción particular en la Iglesia Católica relacionada con la pasión de Jesucristo consiste en honrar su preciosa sangre. Es un reconocimiento del sacrificio de Jesús y de cómo derramó su sangre para la salvación de la humanidad. Además, esta sangre se hace presente a través del don de la Eucaristía y es algo que podemos consumir en la misa junto con el cuerpo de Cristo bajo la apariencia de pan y vino. Historia de la devoción a la sangre de Cristo. Con el tiempo la Iglesia ha desarrollado varias fiestas de la preciosa sangre, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se estableció una fiesta universal. Durante la Primera Guerra Italiana por la Independencia, en 1849, el Papa Pío IX se exilió a Gaeta y fue allí con don Giovanni Merlini, tercer superior general de los Padres de la Preciosa Sangre, que mientras seguía la guerra, en su apogeo, Merlini le sugirió al Papa Pío IX que creara una fiesta universal a la Preciosa Sangre para rogar a la ayuda celestial de Dios para que terminara la guerra y llevar la paz a Roma. Pío IX, posteriormente, hizo una declaración el 30 de junio de 1849 de que tenía la intención de crear una fiesta en honor de la Preciosa Sangre. La guerra pronto terminó y regresó a Roma poco después. Y fue el día 10 de agosto, aquí apunto yo, festividad de San Lorenzo, santo de quien les habla, cuando lo hizo oficial y proclamó que el primer domingo de julio se dedicara a la Preciosa Sangre de Cristo. Más tarde, el Papa Pío X asignó el 1 de julio como la fecha fija de esta celebración. Después del Concilio Vaticano II, la fiesta se eliminó del calendario, pero en muchos lugares se continúa con la tradición de este día y se celebran, como en la parroquia de la Merced y Santa Tecla de nuestra ciudad, el conocido Triduo de la Sangre, que organizan la cofradía y la congregación del Santísimo Cleomo y que termina hoy a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. En otros lugares también se celebran fiestas importantes que incluso llegan a ser patronales en este día y este mes dedicado a la sangre de Cristo. De nuestro entorno destacamos Denia, Picaña, Llíria, Tabernes de Veidigna y especialmente las dedicadas a la Cleomo, Empego y las de Silla, donde la Hermandad del Cleomo de la Divina Sangre celebra hoy su 30 aniversario con una solemne Eucaristía y posterior procesión a la que tenemos intención de asistir, si Dios quiere. Por estas y más razones, todo el mes de julio se dedica tradicionalmente a la Preciosa Sangre de Cristo y se alienta a los católicos a meditar sobre el sacrificio profundo de Jesús y el derramamiento de su sangre por toda la humanidad. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Domingo de celebración de San Pedro y San Pablo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia nos propone en este fin de semana la celebración de la fiesta de dos grandes apóstoles, unidos en una única celebración. Recordamos a San Pedro, el primero de los amigos del Señor, aquel que dio solemne testimonio de la identidad del Hijo de Dios, tal y como se lee en el relato del Evangelio de hoy. Además, hacemos memoria de San Pablo, el último de los apóstoles, audaz evangelizador, que extendió el mensaje de Jesús en el mundo no judío. Los dos llegaron a Roma y los dos sufrieron martirio en esa ciudad. Por eso el rito romano, el que nosotros celebramos, los recuerda unidos, ya que la sangre de estos dos apóstoles convirtió a la ciudad de Roma en el centro de la fe cristiana. De Pedro y Pablo recordamos ante todo su vocación apostólica. Los dos fueron llamados por Jesús, uno en la orilla del lago, el otro en el camino de Damasco. A los dos se les concedió confesar la fe, a Pedro por vez primera y de modo solemne, a Pablo en sus múltiples diálogos y anuncios en las sinagogas y aerópagos de su tiempo. Los dos se unieron a los padecimientos de Cristo sufriendo el acoso y persecución a causa de su seguimiento del Señor. Los dos dieron el mayor testimonio de la fe, el martirio por amor a Cristo. Jesús pide a sus discípulos, después de un tiempo con ellos, que le expliquen qué han entendido de su vida y su mensaje. Pedro se adelanta a todos y confiesa la verdadera identidad de Cristo. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús reconoce que esas palabras de Pedro son una señal del Padre y le entrega el don de garantizar la unidad de todos los seguidores de Jesús en el presente y en el futuro. Pedro es la piedra sobre la que edificará la unidad de la Iglesia y la garantía de la confesión íntegra de la fe. El Papa, el obispo de Roma, sucede a Pedro en esta misión y garantiza la unidad de todos los creyentes en el único Evangelio de Cristo. En esta celebración nos sentimos especialmente unidos al obispo de Roma, el Papa. Él es el sucesor de Pedro y, por tanto, nos une a todos los cristianos repartidos por el mundo en la confesión de una misma fe, y nos confirma a todos en el seguimiento del Evangelio. Al mismo tiempo, también es sucesor de Pablo, y de esta manera anima a todos los creyentes a ser testigos y evangelizadores. La palabra del Papa y su preocupación por cada una de las iglesias diocesanas manifiestan el amor de un padre que cuida, atiende y anima a sus hijos para que seamos fieles a la fe y a la misión que Cristo mismo nos ha encomendado. Hoy tenemos con nosotros a Conso Llopis, delegada de zona de Càritas. Conso, ¿cómo estem? Molt bé. Bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos en este últim programa de la temporada. El motiu de la visita de Conso és que el passat dijous, 7 de juny, Càritas València va presentar l'informe de les activitats desenvolupades en el passat 2021.
Sí, aprofitant el dia de Corpus.
Molt bé. L'informe és un informe prou complet i d'una forma està dividit en dos informes a la volta, referits a la nostra àrea, que és l'àrea de la costera i l'àrea de Xàtiva. Per quin es comencem?
Però em vulguis.
La costera.
En general.
La costera en general.
Vale.
Com ha anat l'assumpte de Càritas en el 2021 en la costera?
Pues en la costera, en Xàtiva i en A3 i en la diòcesis s'ha notat un... En el 2020 va haver un xicotet augment i en el 2021 hem tornat un poc a números, ¿vale?, que són persones, però bueno, a números del 2019, de més o menys les mateixes famílies, les que continuen necessitant-se ajuda extra.
I això augment del 2000 podríem dir que va tindre
alguna cosa. La Covid, sí.
No? D'una forma o altra ens va trastocar de tot. Inclús a Càritas, sí, en tot aquest tema. I aquests números per on van? O sigui, quina són les quantitats de les persones que s'han atès?
En la costera, que no són datos totals, no són datos complets, perquè els datos que diocesana pot donar depenen de les memòries que rebem de les Càritas parroquials. N'hi ha moltes parròquies que no tenen la Càritas constituïda i no n'hi ha equip, i altres pues, que o no atenen a famílies, bueno, o que no ens aplega la memòria, no? Uh-huh. Entonces, de les memòries que siguen aplegats, en el 2021 a nivell de la costera s'han atès a 404 persones, que venen a ser unes 200 famílies en lo que és la costera.
De lo que estàs parlant, som testius perquè, per exemple, el dimecres en la televisió comarcal vaig tindre el plaer d'assistir a la tertúlia i vam estar parlant d'un acte que va celebrar-se en Ballà este cap de setmana, on d'una forma o altra però, bueno, ve relacionat en una associació que n'hi ha allí, i on d'una forma o altra Càritas també participa, perquè Càritas ajuda a aquestes associacions i a altres, no?
Sí, apoya econòmicament.
Exacte. Entonces, d'una forma o altra, aquestes accions que se fan per part d'associacions no s'arriba a formar part de l'informe de Càritas ni del plano general,
no,
de Càritas. Dir, a banda de lo que hi n'hi ha,
n'hi ha
altres,
clar,
n'hi ha altres coses.
Hi ha altres entitats, clar.
Claro,
sí.
Claro. Però de totes formes tornem a Càritas, perquè està clar que l'informe diu que s'han atès a 404 persones, però claro, n'hi han unes quantitats on n'hi han unes inversions, una atenció que s'ha fet primària i tal, uns fons, d'on han anat aquests fons, els fons propis i tal. La veritat és que els números són importants, no? I a més me crida molt l'atenció de que el 59,24% dels nous atesos han sigut espanyols.
Sí, sí,
perquè moltes voltes quan parlem de Càritas ens pensem que Càritas està destinat.
Sí, fa molts anys les persones que teníem eren la majoria estrangeres, però ja fa anys, antes, des de la crisi de 2008, són moltes les famílies d'ací, d'espanyoles, a les que estem acompanyant. I sense eixir d'una crisi vam entrar en la Covid, que és una altra crisi, a part de sanitària i econòmica. Entonces ahí es la majoria. També molts immigrants han decidit anar-se'n. Ara estan tornant a vindre molts altra volta, però la majoria són d'ací.
Ja que parles d'immigrants, un dels temes que vam estar parlant en la tertúlia de la televisió, perquè ho va presentar una altra persona, conforme dic, va ser curiós el tema de les paraules de la declaració del president Sánchez en companyia de John Biden referida a la immigració, on d'una manera o altra intentaven explicar que la immigració irregular venia del nord d'Àfrica i que era una immigració irregular. Claro, uno sent aquestes paraules i quan pensa, per exemple, en tot el que ha ocorrit en Ucrània i el desborde que hi ha hagut d'ajuda, quan se ve aquesta immigració regular, és a dir, n'hi ha immigració regular, immigració irregular, com pot ser això?
Ha hagut sempre immigració. La persona que ve d'un altre país a viure i a treballar així, que té papers, que està legal, que està reconeguda, és regular. I el que no té papers, el que no pot treballar legalment, és irregular. La gent que creua la frontera, siga per Àfrica, siga aplegant en un aeroport, en l'avió, la gent que ve sense paper, sense un permís de residència i de treball, és irregular.
Ja, però, per exemple, quan estava tot el problema d'Ucrània en el foco, perquè avui en dia, pues, per desgràcia, la guerra continua, però la cosa s'ha estabilitzat, ens hem acostumbrat a que ja està la guerra ahí,
bueno,
i que ja no
la majoria,
fem,
la majoria s'han acostumat.
Ja, no, exacte, perquè és que fem la llavor, o és que feu la llavor, d'una manera o altra, continueu treballant en tota aquesta gent i en totes les immigrants que venen allí.
Sí.
Però quan se parlava d'aquesta immigració que venia d'Ucrània, jo no recordo que se li donara el nom d'irregular.
No.
Vale? I entonces, ahí és on vaig jo a dir, per què a uns es defineix d'una manera i als altres no?
Perquè a les persones d'Ucrània, des del començament de la guerra, de la invasió, del conflicte, han tingut, dins de tota la desgràcia que estan vivint, han tingut el privilegi, entre comilles, de en el moment en què han aplegat, el poder regularizar la seva situació. Uh-huh. ¿Vale? Una persona immigrant, quan ve d'un país en conflicte, el que solen fer és demanar refugi. ¿Vale? Uh-huh. I sa sol·licitud tarda sempre més d'un any, i si temps estàs irregular i estàs... ¿Vale? Hasta que el contesten, te ho deneguen i tornes a començar, entonces passa molt de temps. Les persones ucranianes el que han tingut és una protecció temporal per ser ucranianos, per vindre d'un conflicte com el que estan patint encara, i se permís i sa protecció temporal el que s'ha donat és la possibilitat d'estar legals automàticament, han aplegat a Espanya. Vale, ja plegament. Bueno, jo conec lo de València, no? Ells han aplegat a València, han anat a la policia, protecció temporal, i tenen un paper en un número espanyol, el NIE, i en el, al final del paper autoritza a residir i treballar legalment en Espanya. Ja poden buscar feina legalment, cosa que altres immigrants, que igual duen dos anys en Espanya, encara no poden fer.
Claro.
Que n'hi ha dos classes, no? N'hi ha classes, que és el que anaves a dir, per la cara que el veig, ¿vale?
Claro.
Sí,
claro,
sí,
claro,
a més, immigrants en els que estem treballant en els programes de Càritas, ells mateixa te ho diuen, pobres, perquè és gent que està dos anys esperant
claro.
una contestació o ixa legalitat. No, no ho han fet nosaltres, ni
no,
ho
no,
nosaltres,
no,
però el que té dret a una cosa que es planteja i que es proposa, pues l'animes a que es l'aprofite.
Claro. Després, una, a mi una altra cosa que també me pareix molt curiosa i que tal, és que a l'hora de fer-se la foto amb tota aquesta gent, els polítics es peguen colzaes i es peguen d'això per aixir en la foto. I una volta s'ha fet la foto, peguen mitja volta i diuen, és que deu, no, escolta, vosaltres, Càritas i companyia, ajudeu-los, feu vosaltres la, la tasca
sí,
i tal.
Sí, jo crec que forma part de la política.
Ja, ja, però i... això és molt trist.
Ah, bueno, és
molt,
molt
trist.
És molt trist,
perquè,
però bueno.
Perquè, a més, ho veus clarament, o sigui, es veus que el que busquen és la foto. No n'hi ha un altre objectiu.
Sí, pues, no ho sé. Yeah. No. Jo no vaig a mullar-me, però bueno, entitats com Càritas i moltíssimes altres que estan ahí, en fotos, sense foto, estan.
Sí, es que, sí, claro.
Entonces, que n'hi ha fotos, clar que n'hi ha en tot, no?
Claro.
I en esto, i més quan són persones, o quan, per exemple, quan l'Aquarius, quan estàs parlant no de 4 ni de 5, sinó de moltíssimes persones patint, la foto en cas més
claro,
atraient.
Claro, claro.
Però bueno, sense foto... s'està.
Bueno, aprofitarem ara en aquest impàs antes de parlar de Càritas Xàtiva de que també s'ha presentat l'informe de Manos Unides. Isabel Toledo, la presidenta de Càritas en Xàtiva, mos ha enviat la nota de premsa i mos parla de que a nivell de Manos Unides València s'han recaudat 2,1 milions d'euros i ella mos parla de que en aquell mercadillo que es va fer en l'Albereda, no sé si vostès se'n recorden, farà cosa d'un mes i mig, una cosa així, es van recaudar en el que era el puesto de Càritas, van recaudar 300 euros i 250 euros a part van recaudar els xiquets dels instituts que se ho van donar a Manos Unides. Per lo tant, agrair a tota la gent i felicitar per la llavor que s'està fent per part de Manos Unides. I així, pues bueno, hem complit l'expedient i Isabel suposa que estarà contenta que per lo menos la nomenem i que diguem els seus datos i tal.
És una de les entitats que tampoc es fa falta foto.
Exacte. Manos Unides tampoc necessita foto per a fer una llavor. La diferència, jo sempre explico el mateix. Càritas és territori espanyol i Manos Unides és territori internacional
i projectes
en tota la resta del món
de cooperació.
I tal, de cooperació, efectivament. Càritas Xàtiva, com està la ciutat de Xàtiva en Càritas? S'està treballant? No s'està treballant? Jo me faig el loco para que allina tu pugues dir-m'ho.
De treballar no es para mai, mai.
Claro, claro.
Vale, mai. Però sí, sí, elles continuen ahí, estem... Les cinc parròquies cada volta estan més unides, costa, ¿vale? Costa, perquè si dins d'una casa ja costa anar tots a una, pues
claro.
Cinc cases podríem dir, no?, que té Càritas en Xàtiva, però bueno, este curs, que van començar també un poc en el tema de mascaretes, de reunions, i ha costat, però sí, sí, estan treballant conjuntament i així com a interparroquial el projecte d'empleo, que ja s'ha comentat així també. O sea,
en la parròquia de la Mercè, el que està fent...
En la parròquia de la Mercè està situat l'equip, però l'equip és interparroquial.
Sí, sí, ja, ja, per supost, i forma part de totes les parròquies.
Vale, doncs ahí estan totes aportant, totes col·laborant i totes coordinades en aquestes voluntàries que es dediquen a l'empleo. O sea que sí, sin separar de treballar. En la fira Intercentres que has nomenat antes de Mans Unides estaba bien al costat de Mans Unides.
Ahí. Ja ho sé, que, però el que passa és que tenies que dir-ho tu.
Sí, no tenia que dir-ho jo. Vale.
O sea que una sí. Cosa que em fa molt de que me crida l'atenció del vostre informe és que de les 187 persones que s'han atès, nada menos que 57 són menors.
Sí.
És molt interessant esta data, no?
És una data que es repeteix en tota la diòcesi, no? Ara que m'ha replegat tots els datos, el perfil majoritari de famílies que acompanyem en Càritas solen ser parelles joves en fills i en prou fills, o mares solteres, o no solteres, soles, ¿vale? Mares soles en xiquets, I n'hi ha molts
menors. Sí, que
menors.
Per desgràcia, quasi que totes les persones que acudixen porten la seva companyia de menors.
Sí, perquè quan més persones n'hi ha en una casa, més necessitats.
Claro.
Més puja la llum, més puja l'alimentació, més puja tot. Tot. I el que suposa els xavals avui, l'anar al col·le, a part de el material de llibres i tot, el material telemàtic,
claro,
que gasten ja en tots els col·les.
Claro. No sé com fer la pregunta para que d'una manera o altra no siga ofensiva o que n'hi hagi gent que no li agraden les meues paraules i tal. Quan acabarem en la gent demanant per al carrer?
Quan la gent que dona deixa de donar en el carrer.
I aquestes paraules que acabes de dir són justetament el que jo buscava, i això no ho havien comentat. Senzillament ho dic perquè la majoria d'aquestes persones que estan demanant en el carrer són persones que acudixen a Càritas, que
o
estan,
no, o igual no, perquè
sí, però la majoria,
però n'hi ha moltes que viuen de demanar en el carrer,
ja.
Vale? I és una manera, si és una opció lliure i que han decidit això, el seu mig de vida, si a mi no em pareix, no? I si n'hi ha faenes legals i faenes en les que tu també cotitzant aportes a la societat, jo no estic d'acord en aquesta manera de viure, no vaig a col·laborar en que tu visques aixina. Jo, si fos un germà meu, no voldria que vivís aixina. Entonces, l'altra persona, jo encara que no la conega, si em preocupa per ella com a persona, no tinc que voler que estigui ahí. El que jo doni l'euro quan passe, m'ajuda a mi mateixa. Jo m'ho he plantejat moltes voltes,
sí,
perquè jo també els veig. I els sap mal, clar que els sap mal, no saps la història que hi ha darrere, però és que igual la que el conten o la que està escrita en el cartó no és la real.
No és la real.
I no ens acostem a preguntar-li, ni a averiguar. Entonces, el que jo deixe caure un euro està ajudant-me a mi, a la meva consciència, per anar més tranquil·la a seguir mi vida.
A ell estàs apoyant-lo en que ahí continue visquent d'aquesta manera.
Estic mantinguent-lo en el carrer.
Claro. Perquè el que se ve és que qualsevol persona que va a demandar ajuda a Càritas o a qualsevol altra organització,
exacte,
està tens.
Sí, senyor,
per
sí.
Lo tant, dir, és que a mi no, jo no tinc res per a viure, no, això no és cert en ningun cas. Claro, entonces,
en África, claro. En África pot ser.
Sí, correcte.
Así no.
Así no. En la diòcesis de València,
no.
Bueno, se mos va el temps, com sempre, i mos queden només uns minuts. Així és que, Consuem, moltes gràcies i esperem que la pròxima les coses acabin millorant més encara.
Segur que sí, segur que sí.
El viernes 17 de junio, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Sede del Arzobispado, se celebró y asistimos a la asamblea de fin de curso de la Delegación Diocesana de Laicos y del Foro Diocesano de Fieles Cristianos Laicos. La asamblea se cerró el ejercicio y se estableció el calendario de actividades para el curso que viene. A continuación, el periodista y doctor en teología Baltasar Bueno ofreció una ponencia sobre la importancia del laicado en la solemnial procesó del Corpus de València. Mos va a enterar de coses interessantíssimes d'eixa processó que el pròxim exercici les donarem a conèixer, perquè inclús a l'alcalde Roger Cerdà, quan li ho vaig contar, me va afirmar lo mateix que me passava a mi, i és que no coneixia eixa data. El passado martes 28 de junio se celebró reunión de presidentes de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Xàtiva con la nueva presidenta de la hermandad de cofradías. En ella se establecieron diversas pautas, objetivos y líneas de trabajo para el próximo ejercicio. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra iglesia. Nos encontramos el próximo mes de septiembre, que iniciaremos, si Dios quiere, nuestra séptima temporada en el programa El Espejo, aquí en la COPE. Ese próximo viernes seguiremos presentándoles, como siempre, la actualidad de la Iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Como siempre, les pido que sean felices y que disfruten de estos meses de verano, trabajando o de vacaciones. Pero lo importante es que se cuiden, que intenten animarse y, sobre todo, ya saben, sean buenos si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.